La sentència del català a l'escola. Per començar, mirem-nos-ho amb serenitat. Catalunya n'ha passat de molt pitjor de drames del trauma de la guerra, l'exili i la dictadura dels nostres pares. Res del que passi ara no ens agafa ni captius ni desarmats. Autoestima. Som el cantó correcte de la història. Malgrat tots els intents d'aniquilació, Catalunya i la seva llengua encara existeixen mil anys després. Aquells que abracin la causa de la llibertat i de la cultura no poden sinó abraçar la causa de Catalunya. Persistència. A vegades cal repetir el que és obvi. Per a nosaltres, l'espanyol és més que un idioma útil per anar pel món. I per a molts de nosaltres és una llengua de la família, sinó la llengua de la família. La seva superioritat demogràfica és tremenda, sense oblidar que estem obligats a saber-lo per llei. Per això, tots els catalanoparlants són bilingües. Per això, el nostre sistema educatiu garanteix el coneixement del català i el castellà al final de l'ensenyament obligatori. Els catalanoparlants no tenim cap problema amb l'espanyol, sinó amb l'anglès. Qualsevol que no negui la realitat de Catalunya sap que l'únic problema real és al revés. Com garantir el coneixement i l'ús del català de tothom que viu a Catalunya? Sobretot ara, quan per a centenars de milers d'immigrants la llengua de la família és l'amazip, l'àrab, l'urdú o l'espanyol de Sud-amèrica? Aquest és el problema, i per això la immersió és imprescindible. Indignació. Catalunya va seguir els procediments previstos a la llei i va votar sí a l'Estatut malgrat que ja venia retallada pel Congrés, víctima de la calculada histèria política del Partit Popular i l'ànima jacobina del PSOE. Un tribunal constitucional desacreditat el va sentenciar políticament i ara resulta que hem d'anar cap enrere? De cap manera. La dignitat passa per un gest excepcional de desobediència. Així s'han comportat altres pobles en el curs de la història i ara ens toca a nosaltres. Això sí, no fem escarafalls amb les sentències si després no som capaços d'aguantar una conversa en català o ens dirigim en castellà a un desconegut. Fer un pensament. No podem continuar vivint en aquest continu estrès nacional. No podem admetre que Espanya ens tracti com una nosa, que presenti la llengua catalana en termes de conflicte, que ens esgoti físicament, que ignori la nostra producció cultural, que hagi arribat a boicotejar-nos comercialment i que, a sobre, alimenti i propagui diàriament la mentida sobre Catalunya, tant se val que parli de llengua o d'impostos. Ja fa massa temps que dura, i tots ho veiem. Les crides al desacatament de la sentència d'aquests dies o a la insubmissió fiscal mesos enrere són manifestacions d'un malestar constant que evidencia un problema de fons que no fa més que créixer i que ja no podem ignorar ni llegar a la pròxima generació. L'única convivència possible amb Espanya és la de bons veïns. Catalunya no pot continuar sent tractada amb els mateixos drets que un menor d'edat. Ser catalans és la nostra manera de ser al món. Massa gent ha patit tortura, presó, exili o mort per preservar la nostra identitat. La resposta que ara donem, i singularment la que donin els partits polítics catalans, és una qüestió de dignitat. Aquest és un article que va escriure Antoni Bassas, no quan era corresponsal a Nova York, sinó a un diari de la nostra nació.
107 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és dilluns, 27 de febrer de 2012, estem en directe quan són les 9 i gairebé 6 minuts del vespre a Punxet Ràdio, Sant Celoni, i això és Tirant de llibres, el programa número 190. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Sí, el programa 190, que s'emet avui dilluns, però que es tornarà a emetre el dimecres. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit, Jordi, i bona nit a tothom que ens escolta. Bona nit també a la
Gemma Grau.
A Gemma Grau, la nostra tècnica, i a la gent que des de diferents parts del programa doncs, col·labora amb nosaltres. Evidentment, també hem de saludar a tota la gent que setmana rere setmana ens aneu escoltant i que us agraïm. Sense vosaltres aquest programa no tindria sentit. Per tant, doncs, hi ha un programa molt atabeït que el Francesc començarà a dir i explicar-ho.
Bé, avui tenim una crònica des de les Illes Balears. La nostra companya Laia Martínez ens posarà al dia de les últimes novetats que hi hagi a les Illes. També l'Empar Morelló, la nostra benvolguda companya des del País Valencià, ens posarà al dia de què està passant en aquella part del nostre país. I a Literatura Universal, en Joan avui ens parlarà d'un llibre de Benjamin Black, El secret de Christine Falls.
Exactament, és un llibre molt interessant que doncs, espero que us agradi quan us el presenti.
Tenim també internet i llibres. Parlem d'una pàgina web que es diu The Composites, la cara dels personatges literaris. I avui, Jordi, tenim una entrevista.
Sí, tenim una entrevista amb Jordi Soler i Camardons, que és autor de diversos llibres de sociolingüística, però que, a més, últimament ha creat una empresa editora de llibres.
Tenim també llibres a la carta. Avui l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Rafael Nadal, Quan érem feliços. Com sempre, acabarem el programa, si tenim temps, amb el noticiari, i en Jordi, que ens portarà una frase. Som-hi!
La crònica.
Bé, ja tenim aquí els nostres micròfons la benvolguda Laia Martínez des de les Illes. Bona vesprada, bona vespre, vaja.
Bon vespre, com anem?
Bé, mira, suportant també el mateix que us passa a vosaltres, potser no tan greu, però Déu-n'hi-do també per aquí, com van les coses.
Déu-n'hi-do. De moment no hem tingut càrregues físiques, però bé, les tenim d'aquestes del dia a dia, que a vegades també d'aquest maltractament d'aquest psicològic, no?, que en podríem dir que també costa de superar. Però
hi ha unes dones que tenen entès que s'han declarat tan vaga per la llengua, oi que sí?
Sí.
Jubilats,
sí,
bàsicament.
Jubilats, una sèrie de jubilats, no sé qui més s'hi afegirà, però sí, en teoria hi ha aquesta iniciativa doncs, per fer veure que és una cosa molt greu i sobretot això, no?, que ja hi ha, diguem-ne, més d'una generació que en el seu moment va lluitar per aconseguir els drets, no?, de la nostra llengua i que ara doncs, de cap manera no volen deixar que els passin per damunt.
Molt
sí,
bé.
Que veurem.
Com acaba?
Sí. Esperem que bé. Digue. Per nosaltres. Jo vos faré avui una mica de crònica d'un dia una mica estrany també, que és aquesta diada de les Illes Balears que se celebra el dia 1 de març, aquest dijous, des del 2007. Bé, va ser una cosa una mica improvisada, no?, però es va decidir doncs, que no hi havia una diada de les Balears i es va instaurar doncs, la celebració d'aquest dia perquè no fos només la diada de Mallorca, sinó la diada de les quatre illes, no? Lo interessant que passarà aquesta diada és que diverses cases museu d'aquí de Mallorca han decidit doncs, fer activitats especials i us en comentaré un parell. No sé si coneixeu la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem.
Sí.
Aquesta casa bé, ocupa el casal de Can Sabater, que és el carrer de Bonaire número 25, i és un edifici senyorial del segle XVII, doncs, que era de la muller d'aquest escriptor, d'en Llorenç Villalonga, i que bé, doncs és on ell va viure, on va crear, i que l'any 1996 doncs, va adquirir el Consell de Mallorca per reformar-la i adaptar-la doncs, a l'ús de casa-museu, amb una biblioteca que es pot consultar, amb recreacions no, de les habitacions de la casa, etc., i s'hi fan un munt d'activitats culturals. La casa-museu estarà oberta amb jornada de portes obertes, gratuïta, de franc, durant des del 29 de febrer fins al 4 de març, i després, doncs, per exemple, el divendres dia 2, a les 6 de la tarda, hi haurà una activitat fantàstica, una visita guiada pel recorregut de la novel·la Mort de Dama. Es farà un recorregut doncs, per l'exposició que s'ha fet dedicada a aquesta primera obra de Llorenç Villalonga i doncs, una mica pels carrers d'on se suposa que succeeix. Ja sabeu que Mort de Dama doncs, és aquesta sàtira tan potent contra la Mallorca de principis del segle XX, que estava en decadència, i bé, doncs pot ser molt, molt interessant. Però igual o encara més serà l'activitat del dissabte dia 3, que serà doncs una mica més lúdica potser perquè serà un recorregut per la ruta dels vins de Binissalem, que doncs té una denominació d'origen molt preuada aquí a l'illa i que es farà doncs amb diversos poetes que l'aniran, diguem-ne, amenitzant. I això serà bé, això, dissabte dia 3 a les 11 del dematí. O sigui que convé esmorzar bé perquè, si no, una ruta de vins a les 11 pot acabar malament.
Sí.
Totes les activitats seran gratuïtes, però cal inscriure's. Com us hi podeu inscriure? Doncs a través de la pàgina web, que és www.fundaciocasamuseu.cat o a través del Facebook. I bé, i l'altra casa museu que s'ha apuntat a aquestes activitats és la del pare Ginart, que és a Sant Joan. És un habitatge que també doncs, és una típica casa pagesa, aquesta de la segona meitat del XIX, i és on hi va néixer Rafael Ginart, que és l'autor del primer cançoner popular de Mallorca. Aquesta casa la va adquirir també el Consell de Mallorca l'any 2002 i bé, i s'ha reformat doncs, també per conservar el llegat d'aquest mossèn que va ser tan important per la conservació doncs, d'aquesta música, literatura popular, que és la cançó, i també farà jornada de portes obertes del 29 de febrer al 4 de març i una activitat especial el diumenge dia 4. A les 11 del dematí faran una activitat que es diu Un passeig per la infantesa i doncs, que serà una activitat en família per descobrir la Mallorca dels al·lots de poble a través dels jocs, cançons i records del pare Ginart, jugant doncs, a teia, a olla, a mocador, a cèrcol i totes les coses doncs, que es feien abans que existissin les PlayStations i tot plegat.
Pues molt bé.
Bé, en teniu per donar i per vendre, idò, des de dijous fins a diumenge.
Ah, doncs moltíssimes gràcies.
Vinga, vosaltres.
Vinga, Laia, una abraçada.
Que vagi bé, bona setmana.
Adéu. Bona setmana.
Bé, i tenim també la nostra moguda companya Empar Morelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Una setmana més, així, a tirant de llibres. Mira, us he de contar en primer lloc que les manis contra les retallades dels serveis públics continuen encara a València, que aquest cap de setmana n'hi ha hagut una altra, en suport també de l'alumnat, dels estudiants de l'Institut Lluís Vives i contra les agressions que van patir, no? I això fon dissabte passat, la marxa va ocupar tot el carrer Colom, que és un carrer ben ample, és que sou de per aquí, ja ho sabeu, fins a l'Albereda, que també ja sabeu, moltíssima gent, tanta que una hora i mitja, dues hores més tard, després que ja s'havia llegit el manifest per al primer grup que havia arribat a l'Albereda, doncs van fer temps, Xavi Castillo va fer ahir una xicoteta actuació i després al final es va tornar a llegir el manifest que va anar a càrrec de Txelo Miralles, que era una de les treballadores, presentadora de televisió de Canal 9, que està un poc ahí fent costat també a la lluita, no? Això aquest cap de setmana, però tenim més coses. Avui mateix, des de les 5 de la vesprada, se li podien fer preguntes a Ventura Pons, per la seva estrena de la pel·lícula Any de Gràcia. Això des de les 5 de la vesprada, que dic que es pot xerrar i fer preguntes al director de cinema, al Club Diario Levante. I també allí al Club Diario Levante, avui a les 8 de la vesprada, estem d'aniversari. Estem d'aniversari en Capella de Ministres. Tenim música, presenten les seues activitats i també ens conten un poc què han fet durant aquests 25 anys. I per acabar ens presenten algunes peces del seu repertori sefardí. Tenim també, si fem una passejada per les comarques, patrimoni històric i cultural que ha passat de ser reivindicatiu a ser una oferta turística més a la comarca de l'Horta Nord. Des dels pobles del Puig fins a Manises hi ha un recorregut turístic per Trigeres i els refugis que van fer servir els valencians durant la Guerra Civil per atacar als nacionalistes espanyolistes. Aquest itinerari té 25 quilòmetres i ara s'ha intentat d'alguna manera recuperar, perquè això no deixa de ser memòria històrica, no deixa de ser patrimoni. Com que darrerament tenim les memòries històriques i els jutges que les defensen un poc baldejades, doncs crec que és una bona oportunitat també per fer aquest passeig.
Molt interessant.
I podem anar a veure una exposició de tàpies fins al 20 de març a l'IBAM, que ha decidit traure doncs, alguns dels seus quadres juntament amb Saura i amb una sèrie d'autors del moviment, diguem-ne, avantguardista, no? I no figuratiu, de l'art no figuratiu. Doncs això serà fins al 20 de març, aprofiteu, perquè ja sabeu que hi ha molta activitat. Tenim llibres, no sé com anem de temps, anem bé encara. Tenim llibres que us vull contar. Hem passat de la primavera valenciana, com us dic, de l'Institut Lluís Vives, que continuen fent actes i fent reivindicacions, també a la primavera àrab. S'acaba de publicar un llibre que es diu Guerrillers del Teclat. Això ho publica la Magrana, l'autora és Lali Sandiumenge, i d'alguna manera recull o vol ser un homenatge a tota aquesta generació digital àrab i al paper que va tenir, diguem, en les revoltes de l'any passat, de la primavera àrab, no? És una sèrie de reculls que ha fet la periodista, que ha entrevistat des de l'any 2004 els bloguers més, diguem, més representatius, i mostra d'alguna manera aquesta importància que ha tingut el pes d'internet per a promoure la llibertat d'expressió i per a promoure aquesta revolta. I tot va fer costat, però bé, diguem-ne que són la primera generació d'activistes digitals, i així se presenta aquest llibre editat per la Mangrana, ara fa no res. I un altre llibre, no un altre llibre, la revista Fers, que és publicada amb el número 70 i que té un article, jo crec, interessant i que lliga també d'alguna manera sobre el que parlàvem abans, de recuperar el patrimoni històric, no? Diu la llengua davant les experiències individuals de l'exili 1939-1945, fugida, desarrelament i guerra. L'article és de Narcís Iglesias, i hi ha moltes més col·laboracions a la revista Afers, però crec que aquest article paga la pena de llegir-lo i de fer-li una ullada.
I tant.
I bé, si marxem, dic, de les comarques que ens havien passat des de l'Horta Nord, podem anar també al Camp de Túria. Hi ha una exposició i un documental, proper divendres, es diu Foc sobre el Màrmara, és la projecció del documental del periodista valencià David Segarra, que, si recordeu, va ser un dels periodistes que va caure en mans d'Israel, que va viure en primera persona, d'alguna manera, l'assalt i l'assassinat de 9 persones que anaven en un vaixell i que van patir un atac d'Israel, d'alguna manera, en aigües internacionals. No sé si recordeu l'episodi, era una flota que recolzava la llibertat i apoyava a Palestina, es dirigia a Gaza i va ser interceptat o bloquejat, com vulgueu dir, per l'exèrcit israelí. Doncs aquesta exposició estarà encara oberta i bé, és una bona ocasió per fer una passejada i per veure quines coses van passar allà. I deixo una pregunta oberta per a la propera setmana, a veure si algú pot contar què sap sobre la revista que s'acaba de dir, tinc entès, una revista molt potent a nivell cultural i sobretot literari, que es diu Revista El Procés, i crec que és en format digital i en paper a les Terres del Nord. I ahir ho deixo tot perquè crec que ja m'he passat de temps.
Molt
bona
bé.
Vesprada i fins a la propera setmana.
Molt bé, a reveure.
Bona vesprada.
Literatura universal.
Bé, Literatura universal, avui presentem un llibre de Benjamin Black. Benjamin Black és un pseudònim, eh? El pseudònim d'un autor que es diu John Banville. Banville, eh? Es diu, el llibre es titula El secret de Christine Falls, eh? Christina Falls. Edicions Bromera, col·lecció L'Eclèctica, 139, Alzira, 2007, 355 pàgines, 19,50 euros aproximadament. John Melville va néixer el 1945 a Wexford, Irlanda. Molts crítics i col·legues el consideren un mestre de la prosa anglesa. És autor de moltes novel·les, de les quals destaca El mar, que també va publicar Bromera l'any 2006, guardonada amb el Premi Man Booker i elogiada pels lectors. Aquesta obra que presentem és un punt i a part a la seva narrativa habitual, perquè per primera vegada entra en el gènere de la novel·la negra. En una entrevista feta a Barcelona, quan va venir a presentar aquesta novel·la, va dir: «Vaig decidir-me pel pseudònim Benjamin Black, ha explicat Banville, per diversió. Arribat a una certa edat, necessitava relaxar-me. I per això vaig fer aquest canvi de rumb. Així ho veig ara, amb una certa perspectiva. El fet és, quan el setembre de 2004 vaig acabar El mar, vaig pensar que era una obra tan dolenta que no la voldríem publicar. Diu, soc molt crític amb el meu treball. Per això vaig adonar-me que era el moment de fer un canvi. I em vaig inventar el pseudònim i vaig escriure aquesta novel·la negra, encara que no m'agrada parlar de gèneres literaris, sinó de bona o mala literatura. Com que vaig començar a escriure-la just després del mar, ningú no sabia que jo feia aquest llibre. Quan el vaig acabar al setembre del 2005, la meva agent va portar l'obra a l'editor, que la va acceptar sense saber que era meva. Perquè anava amb els pseudònims, clar, estava escrit amb Benjamin Black i ningú el coneixia. A la pregunta de quins elements comparteixen John Banville i Benjamin Black, ha dit amb cinisme: l'alegria de la vida compartim. Després, reflexionant, ha precisat: tenen en comú l'obsessió per la frase, que és la cosa més important inventada per la civilització humana. Poder expressar els pensaments més complexos i diversos en un seguit de frases és un privilegi. Pot transformar el món. El resum d'aquest llibre, de l'argument, és simple, també. Banville situa, de fet, Benjamin Black, situa la història en el Dublín dels anys 50. Kirk, el protagonista, que és un funcionari que treballa a la morgue d'un hospital, un dia sorprèn el seu cunyat, un eminent ginecòleg, manipulant la fitxa del cadàver d'una noia. És a partir d'aquí que, en la recerca del misteri, descobreix pràctiques criminals i les activitats d'una societat catòlica secreta. En aquest cas, ens conta les relacions tan turbulentes de dos mitjos germans i descriu l'ambient dels anys 50 del segle passat a Boston i a Dublín. Ens explica com vivien les classes poderoses i com de malament ho passaven les que no ho eren. I, és clar, hi ha un amor que pot ser o no occidental, i hi ha relacions familiars que no són el que semblen. D'aquesta obra, com en les anteriors de Banville, és bo anar fixant-se en com està feta. Estudiar-ne l'estructura i l'arquitectura narrativa, descobrint quina és la dosi que utilitza per a fer-nos saber la informació que necessitem per continuar llegint. A més, tenim que es presenten mons econòmicament antagònics que, en un principi, corren paral·lels i, més tard, s'entrellacen a través d'unes morts poc clares que Kirk ha de descobrir per poder quedar en pau amb ell mateix. La presència de les pràctiques criminals d'una secta catòlica clandestina dona a tota la trama les característiques d'una novel·la de misteri i de thriller, tot i que barrejada amb la construcció i la recerca de la identitat, que farà que les persones que el llegeixin quedin atrapats dins de l'emoció de l'obra i no la puguin deixar fins al final. Sense ser una obra mestra, sí que és una obra entretinguda de llegir, on l'autor, que domina com ningú els ressorts narratius, ens fa passar una bona estona i, a més, ens regala la sensació d'estar aprenent les tècniques deductives que havien ja sortit amb Sherlock Holmes, amb el seu famós personatge, doncs, creat per Conan Doyle. Repetim la referència del llibre: Benjamin Black, pseudònim de John Banville, El secret de Christine Falls, Edicions Bromera, col·lecció L'Eclèctica 139, Alzira 2007, 355 pàgines, 19,50 euros.
Internet i llibres.
Bé, amics i amigues, és un quart i 10 minuts de 10 del vespre i continuem en directe tirant de llibres. Anem puntuals avui. Bé, la propera pàgina web que volem esmentar és una pàgina web que vam trobar ahir a VilaWeb, el diari electrònic independent, que en diuen VilaWeb. Doncs hi ha una part de cultura, de notícies, on a vegades fan referència a pàgines web relacionades amb la literatura. I resulta que aquesta pàgina web que hem trobat, de fet, fa el mateix que fem tots els lectors quan llegim una novel·la. A mesura que anem llegint una novel·la, anem trobant els personatges, és com si nosaltres mentalment anéssim obrint calaixets en el nostre cervell i totes les dades que ens van donant de cadascun dels personatges els anem ubicant en cadascun d'aquests calaixets. I a mesura que anem llegint, doncs esclar, aquesta informació sabem que pertany a un personatge i no pas a un altre. I així donem sentit a la lectura de la novel·la.
Construïm els personatges llegim.
Exacte, construïm els personatges a mesura que ens van donant informació. Doncs bé, aquesta pàgina web el que fa és, a partir de les descripcions que se'ns donen de tota una sèrie de personatges, de grans novel·les de la literatura universal, fa una mica allò que fa la policia quan ha de fer un retrat robot. Una mena, d'una manera una mica mecanitzada, si vols, si voleu, però el que fa és construir retrats robot a partir de les dades que donen les descripcions en algunes novel·les. Com, per exemple, doncs, a la novel·la de Vladimir Nabokov, Lolita, doncs el personatge de Humbert, que és el protagonista, doncs apareix també un personatge clàssic com és Emma Bovary, la protagonista de Madame Bovary.
És una llàstima que ho diguem televisió, perquè veuríeu les imatges que té a Francesc aquí que va passant.
De tota manera, això a internet ara donarem l'adreça i tothom que tingui curiositat hi pot anar perfectament. El Falcó Maltès, no sé si l'he citat, el Sam Spade, el protagonista de la novel·la El Falcó Maltès, de Dashiell Hammett. Bé, n'hi ha moltíssimes, Bé, de fet, moltíssimes. N'hi ha 10 o 15 de personatges.
Potser s'hauria d'aclarir que no hi ha possibilitat d'introduir una descripció d'un personatge i que la pàgina te'n doni el retrat robot. Robots fets.
Exacte.
Oi?
Això sí que estaria bé, per això.
A partir de, esclar, la manipulació d'un programa en què entren les dades, però no les entren en forma literària, segurament, sinó les dades i prou.
Les dades, oi? I prou, exactament. Bé, doncs donarem la pàgina web, per l'adreça, per aquelles persones que tinguin curiositat per anar a veure aquesta pàgina web amb aquesta mena de retrats robot. La pàgina és http://thecomposites, T-H-E-Composites, està en anglès això, thecomposites, tot junt, punt, tumblr.com, thecomposites.tumblr.com, sense les tres W inicials. Bé, de tota manera, si algú no ha pres nota d'aquesta pàgina web, si aneu al Google i poseu entre cometes la cara dels personatges literaris, que és aquest article que ho hem trobat de VilaWeb, us donarà la referència. Som-hi, doncs.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'entrevista.
Bé, doncs som a punt d'entrar en l'apartat de l'entrevista. L'entrevista serà avui amb Jordi Soler i Camardons, nascut a Oliana l'any 1959, és catedràtic de Llengua Catalana i Literatura Secundària, ha treballat durant 5 anys d'assessor LIC, és a dir, de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social, i des del 2010 fa de professor al Maresme. És, a més, un conegut sociolingüista, és a dir, un especialista en el camp de l'ús de la llengua. Bona nit, Jordi Soler.
Bona nit. Hola, aquesta nit la nostra intenció era parlar en general de l'editorial que tu has creat, de Booleana Edicions.
Sí.
Escolta, una booleana entenc que és una booleaina, és a dir, una papallona.
Sí.
Però segurament hi ha un referent literari en tot això. O és correcte?
Sí, a veure, booleana és com diem allà al meu poble i a alguns altres llocs de l'Alt Urgell i també del Pallars i algun cap al sud, tirant cap a Lleida, també algun lloc, booleana és la papallona, no? I booleaina. Ara, també inclou el nom del meu poble de naixement, que és Oliana. I en algun poema de la Rosa Fabregat, la poeta de Lleida, i inclús en un poema de la Maria Mercè Marçal, surten boolianes.
Entesos. Escolta, llavors, l'editorial en quin any es funda?
L'any passat.
Just l'any passat, o sigui, una editorial més fresca i més nova no podem trobar.
Sí, tenim un anyet.
Tot just un anyet. I llavors, esclar, quantes col·leccions té, o només compta amb la col·lecció Entrevol en aquest moment?
No, no, tenim dues col·leccions i mitja. O sigui, hi ha...
A veure, com és això?
Entrevol és la col·lecció de llibres d'assaig, no? Ja n'hem tret tres. Després hi ha la col·lecció Booliac, que Booliac és una altra paraula recuperada, no? Booliac és el ratpenat, també a les meves terres. I després, clar, ara ens ha arribat un llibre que no encaixa ben bé dins d'aquestes dues, i serà la col·lecció Memòria, que farem els llibres més històrics, eh?
D'acord. O sigui, comencem per la col·lecció Entrevol. Concretament, s'ha tret fins ara Poliglotisme passiu i altres escrits, que recull, doncs, escrits de Delfí Dalmau. Tinc entès, doncs, que és aquest teòric del poliglotisme dels anys 30, per situar-lo en alguna època, sobre el qual tu vas escriure la tesi doctoral, oi?
La tesi de llicenciatura.
Ah, la tesi de llicenciatura, entesos. Sí. Després tenim Des del rovellet de l'ou d'Elx, una obra de Joan Carles Martí. Tinc entès que és el director del Tempir, oi? Aquella revista...
Sí,
del sud dels Països Catalans.
Sí, en aquests moments no sé si és el director o bé, no, com a mínim ho ha estat, també ha estat de la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana i bé, és el referent, és de vegades n'he dit que el guardià de la frontera, no? Perquè és una persona que viu a Elx i treballa a Guardamar, no? Més guardià de la frontera
ja no pot ser,
no? I, bueno, que... nascut a Tolosa, ha viscut a Austràlia, etc., i ha retornat, diguéssim, a les arrels, que és el seu País Valencià, però el País Valencià claríssimament català, no? De Països Catalans, amb una lucidesa, aleshores, com que jo l'havia vist els articles que feia allà a Infomitjorn, que és una llista de correus...
Sí, sí, la tenim aquí, alguns de nosaltres...
Sí, i bé, havia tingut també el plaer de coincidir amb ella a la revista Llengua Nacional, li vaig dir, hosti, tu hauries de fer algun recull d'escrits, i el vaig convèncer després de molt insistir, i m'ha fet un llibre fantàstic.
D'acord, doncs el recomanem des d'aquí. I encara el tercer llibre que trobem en aquesta col·lecció seria Independència o mort de la llengua, que per aquelles persones que potser doncs tenen una certa militància lingüística o lingüística o política, o els recordarà aquell eslògan cubà, de independència o mort, patria o muerte, diremos. L'independència o mort, de fet, és un eslògan que algunes persones potser han trobat en aquest material, en aquesta mena de material que es ven a les parades, en els concerts musicals de rock, material de caire independentista, apareix sovint aquest eslògan Independència o mort.
És possible. A mi se'm va ocórrer fa ben bé 5 o 6 anys per acabar una conferència que feia i me'l vaig guardar. Dic, aquest l'hem de fer servir alguna vegada en un llibre, no? I com que tots aquests 5 o 6 anys no l'ha fet servir ningú, al final, doncs, crec que és el moment quan neixen les consultes per la independència a Arenys de Munt i es mobilitza aquest milió de persones votant sí, etc. Dic, ara ja és el moment definitiu per fer-ho servir, perquè a més el que està passant cada dia és bastant escruixidor, no? Vull dir...
Exactament, de fet no sé si queda clar que el títol sencer era Independència o mort de la llengua.
Sí.
I aquí es reuneix, esclar, un conjunt d'escrits a l'entorn de la situació sociolingüística, la realitat i el futur de la nació lingüística catalana. Són escrits elaborats des de la consciència que analitzen, la consciència sociolingüística exactament, que analitzen diversos aspectes de la realitat. I, és clar, tornen a aparèixer aquells termes que tu ja vas difondre, oi? Des de sociolingüística per joves, com substitució lingüística, més endavant, doncs, probablement s'ha insistit més en la mort del català, o, en definitiva...
La mort en català, que per cert, perdona, però digues, aquesta digues. Setmana sembla que el mateix Jordi Pujol se m'ho hagi copiat, no? Perquè ha parlat fa un parell de dies de la mort de Catalunya, no? Que si no ens en sortíem aquí, això ja era la mort de Catalunya. Eh? Dic, uh-huh. Aquest senyor li ha arribat alguna ona, no? Perquè no li havia sentit a dir mai de la vida, no? Sempre des del discurs del nacionalisme més regionalista es parlava de que no moriríem mai, doncs, no? Que això ja ho teníem assegurat, sense necessitat de construir un estat, no?
Allà estem que això ho tenen quan ja no governen, saps?
Sí, sí, i una mica que quan es van fent grans, no? Sembla que molts es tornen independentistes, sí. Però bé, no
bé,
sé.
Millor tard que mai, això, per l'escoltar.
Millor tard que mai, però aleshores que convencin els que manen de veritat, no? I que no es posin a les ordres dient que però jo sóc un soldat de, no? I home, és que no sé, vull dir... M'emprenyo quasi bé cada dia un parell de vegades, últimament, les últimes setmanes, de bo que he de fer un esforç, no?
Perdona un moment, no sé si has sentit, has llegit un article d'Eduard Voltes que parlava del tema de la llengua un cop s'ha assolit la independència i parlava de que, per exemple, deia que el castellà també, que el castellà havia de ser oficial i que s'havia d'acceptar el castellà amb alegria i que per incorporar tota la gent, diguem-ne, que té el castellà com a llengua familiar.
Clar, és que l'Eduard Voltes, em sembla que ja ho vas analitzar tu mateix, Jordi Soler,
sí.
Oi? En les 7 tribus de la nació catalana.
Sí.
Quan feies un esment al fet que l'Eduard Voltes, de fet, mantenia un punt de vista molt escèptic, clar, propi d'un periodista, però que d'alguna manera feia tema que potser incluïa alguna renúncia. Concretament, ara mateix me'n fas adonar,
oi? Sí, mira jo ni me'n recordava d'això, eh? No hi ha com parlar amb lectors així profuns com tu, no? Però, clar, segurament que sí que ho deia, perquè, clar, és un periodista, sempre amb aquell llibre que va fer, era un plantejament molt, molt de periodisme, des del mal sentit de la paraula, no? De vegades no aprofundit, no un assaig, sinó una mica superficial, agafar una cosa per aquí i per allà i enganxar-ho tot. Però el que sí que... No vaig llegir aquest article de l'Eduard Voltes, però sí que vaig llegir un article del Branxadell, de l'Albert Branxadell, aquest personatge que va fer tot un llibre parlant de la immoralitat de la independència de Catalunya fa uns anys, i que ara l'home s'ha vist enraconat, que amb aquest article que vaig llegir a l'Ara fa uns dies que estava a Mallorca, quan el vaig llegir, doncs s'intentava agafar amb l'article d'Eduard Voltes dient... Bé, hi ha alguns independentistes que raonen, no? Aleshores, ens volia dividir. Jo no entraria tampoc en això. A veure, jo ara diré una cosa que potser no us ho esperava que ho digui, no? Però, a veure, en la Catalunya independent, algun grau, matitzo molt més el que he dit abans, de cooficialitat haurà de tenir el castellà, algun grau, eh? Perquè, evidentment, continuarà sent, durant anys, la llengua de milers i milers de persones que viuen a Catalunya. Aleshores, això no ja veurem què és el que fem, ja ens posarem d'acord entre nosaltres, en tot cas ho decidirem la gent d'aquest país, no? No ho sé, d'això és una cosa que se n'ha de parlar. No?
Mira, l'altre dia parlava amb una persona d'aquí del Baix Montseny que em recordava el procediment pel qual es va decidir la immersió lingüística en els centres del Baix Llobregat. Mm. I em recordava que havia estat precisament moltes vegades a les escoles doncs, un pare de família, una mare de família, un castellano parlant, qui havia fet la proposta davant els altres pares que el català fos la llengua vehicular a l'escola. I això, és clar, si s'hagués fet des de la direcció que posem per cas, no hagués estat convincent, mentre que sent un pare de la pròpia escola, era més convincent. Potser el plantejament inicial podria anar en aquest sentit, és a dir, intentar de fer una proposta que fos el màxim de protectora per l'ús de la llengua catalana.
Sí, sí. No, però
per part, doncs, de sectors socials que no el tinguin potser com a primera llengua.
Sí, no, però jo crec que no hi ha hagut problema amb les segones i terceres generacions immigrades, perquè, clar, ja cal parlar de segones, terceres, aviat quartes, no?, en aquest tema. El que passa que per aquesta gent, doncs, el català continua sent com per nosaltres el castell, el català és una llengua que ens l'estimem, doncs cal respectar aquesta estimació que continuen tenint. Jo ara estic al Maresme i ja no m'hi trobo, però he estat en instituts en què absolutament ningú tenia el català com a llengua familiar. Aleshores, aquesta estimació envers la llengua que han heretat dels avis, diguéssim, ja, doncs continua sent, i això és molt respectable. Ara, d'aquí a parlar que l'espanyol hagi de ser cooficial amb una Catalunya independent, em sembla que n'hi ha un bon tros.
I bilingüe.
Llavors, que ara mateix a Letònia els russòfons han intentat fer una maniobra per posar el rus com a llengua cooficial, i amb un referèndum ha estat descartada absolutament aquesta possibilitat, no?
Escolta una cosa, Jordi, com que el tema dona molt de sí, precisament havíem estat parlant de fer la presentació d'aquest llibre, Independència o mort de la llengua, a finals del mes de març. Em sembla que la data que ara tenim triada pot ser la definitiva, no? El 29 de març, a les 7 del vespre, en una llibreria d'aquí de Sant Celoni, Els Quatre Gats, o sigui que ja ho fem saber a tota l'audiència, perquè així vagin preparant-se i vagin fent boca. O sigui que, en tot cas, en el diàleg, si et sembla, de la presentació del llibre, podem treure tots aquests temes. Ara m'agradaria acabar l'entrevista, perquè sembla que no, però el temps ens ha passat volant, un quart d'hora ha passat volant, sobre un aspecte que pot semblar curiós de l'editorial. És el premi La Independència que ens cal. També sembla al·ludir aquella autonomia que ens cal,
però en aquest cas
la independència que ens cal.
Sí, 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 sí.
Convoca el premi La Independència que ens cal de relats de ficció especulativa partint de la base de què hauria passat si al segle XVII Portugal no hagués aconseguit la independència i Catalunya, amb la resta dels països catalans, haguessin format un estat català independent.
Exacte.
Llavors es demana un relat d'història-ficció coherent, seriós però imaginatiu, per mostrar fins a quin punt, per exemple, Portugal o Portugalícia, o com decideixi batejar-lo l'autor, serien avui dues comunitats o tres bilingües dins Espanya i l'estat català, un país europeu potent i sense complexos. I afegeixes, no és una broma de l'editorial, i que a més, doncs, hi ha una dotació econòmica i unes possibilitats d'edició, oi? A partir d'això.
Exacte.
El termini es tanca, el dia de Sant Joan, això, el 24 de juny del 2012.
És difícil, perquè, clar, el tema que dono en els premis sempre és un tema molt obert, aquí és bastant delimitat, i en tot cas ja veurem si se presentarà algú, si algú s'hi presentés allò que té embastat el llibre, també en podríem parlar, no? Els membres del jurat ja ens posarem d'acord amb això, perquè reconeixem que, clar, els hem donat menys d'un any perquè puguin fer un llibre que potser no hi havien pensat ells, no? Aquesta, com hauria sigut aquesta Catalunya independent, aquests països catalans independents, i el Portugal subjugat a Espanya, que avui seria absolutament bilingüe, que avui ha perdut el portuguès, no es parlaria a molts llocs, etc etc. Avui hi hauria un moviment independentista portuguès, aquí nosaltres ja faria anys que seríem una de les nacions més potents d'Europa. No ho sé, imaginar tot això, però d'una manera prou raonada, però que sigui engrescadora, eh?
Doncs moltes gràcies, Jordi Soler, ens sap greu perquè el temps ja se'ns ha tirat a sobre. Quedem així, de totes maneres, que tenim pendent la presentació a Sant Celoni de la d'independència o mort de la llengua. Moltes gràcies, doncs, per la teva atenció.
Gràcies a tu.
A reveure.
Adéu.
Llibres a la carta.
Bé, bon vespre, Helena.
Hola, bon vespre. Com
esteu? Molt bé, tu?
Jo bé, bé.
Escolta, ens has de parlar d'un llibre de Rafael de Nadal, Quan érem feliços. Rafael Nadal, que és el periodista, oi?
És el germà de Manuel Nadal, sí.
Sí.
És el llibre que ara surt...
Sí, tot, teniu raó amb tot. Veig que has de documentar-lo
bé. No, perquè vaig veure per TV3 que va venir a presentar-lo també.
Ah, veig aquí. A veure, és un llibre que a mi m'ha... La paraula exacta no sé quina és. M'ha enamorat. Perquè, per tot, no? Per com estan explicades les coses, per com és el protagonista, per com d'entranyables són els seus records. Alguns molts, no? Però malgrat tot són entranyables. I t'explico, quan érem feliços, el títol ja fa gràcia, perquè de fet les experiències que relata són de la Girona de la postguerra, de la guerra, del que se'n deriva de la guerra, diguem, de la postguerra, bueno, són experiències, doncs, maques de recordar, però en canvi és la seva infantesa, clar, llavors... allò que quan mirem el passat, no? Doncs a vegades tenim la memòria o el pas del temps mediatitza una mica la percepció que tenim de les experiències, i en aquest cas, doncs, clar, l'autor fa com una mena de mirar enrere, no? I ens detalla, doncs, aquesta infantesa i aquesta adolescència en un entorn i una societat i un context molt, molt repressor, molt autoritari, començant per la figura del seu pare, no? I com ell i els seus, germans, van, diguem, d'alguna manera creixent i autoafirmant-se en la seva personalitat i com, d'alguna manera, acaben transgredint, no?, aquell pare autoritari, però alhora un pare autoritari, però alhora un pare que és amorós també, no?, que se'n cuida, que se'n preocupa, que d'alguna manera fa de pare, no?, no és només allò de... Bueno, una mica es contextualitza la família, ells són de Girona i bueno, és petita burguesia, però clar, després de la postguerra, doncs clar, les mancances són a l'ordre del dia. I és un ambient, aviam, d'austeritat. No els hi falta de res, però tampoc anaven en l'abundància. Clar, una família de 12 germans, de 12 fills. Imagineu-vos el car que pot arribar a ser mantenir 12 boques, amb les 12 robes, amb les 12 coses que podria estar una criatura. I bé, ell, el nostre protagonista, que... Ell és com una mena de fa com una mena de mirada enrere, però que abasta bastant de temps, no?, fins que culmina amb el 63 aniversari de casament dels pares, no?, on ell, bueno, aconsegueix perdonar, no? No, més que perdonar, la paraula seria entendre. Entendre per què feien el que feien, per què tenien les coses que tenien i per què van prendre les decisions que van prendre, no? Tot plegat, rememorant, doncs, uns anys que va passar internat i com de trist i enyorat i sol la sentia i com... Bueno, el germà petitet té un accident una nit de revetlla de Sant Pere i bé, la tràgica situació que se'n deriva. I, bé, és com una mena de retrat costumbrista, però a voltes fins i tot poètic, no? I com descriu, que sé jo, no, alguns dels àpats, no? El de Nadal, Sant Esteve, Rams... Corpus, quan se celebrava el Corpus, on anaven a estivejar, la plaça de Fosques... Bé, els llocs també són com un personatge més, entereu? Són tot forma part de la seva infantesa, forma part de la seva vida, per tant, aquests llocs geogràfics doncs, també formen part de la història. I així, doncs, els estius passaven doncs, a la plaça de la Fosca, com us deia, a Palamós, com anaven a Aigua Viva, també abans no comencessin el col·le, perquè abans del col·le, quan es començava el 12 de setembre, doncs no sé si recordeu que les criatures no tornaven allà on estava l'escola fins que no era el dia abans. I bé, totes aquestes experiències que ell va tenir, no? Cassà, és una família Cassà, i Sant Feliç, un Daniel... És com una mena de retrat també de geografia catalana d'aquell moment, bueno, que envolta Girona i com era en aquell moment, no? Que també és bo de saber-ho, perquè clar, jo no la vaig conèixer i conec la d'ara, doncs a vegades sí que vas retrobant llocs i vas dir, ah, mira, està parlant d'això, ah, mira, ah, doncs això jo no conec, ara jo ho sé, no?
Ja veig, Helena, que t'ha entusiasmat, eh?
Molt, molt, molt. Bueno, és aquell, bueno, jo sóc que a mi li tinc una especial debilitat, els llibres costumbristes. M'ha encantat. M'ha encantat. A veure, no està exempt de situacions dures, eh? Perquè, clar, una postguerra viscut amb una família de 12 germans, a veure, clar, jo no m'ho puc imaginar perquè no m'ha tocat viure-ho, però em puc posar en la pell d'aquesta gent i hi ha situacions, francament, tristes, dures i que haurien passat-s'ho molt, molt, molt malament. Però, esclar, com que ho fa des d'aquest punt de vista que us deia, amb aquella tendresa, amb aquella cosa entranyable, ostres, sí, però és la meva infantesa, no? Malgrat totes aquestes situacions adverses, és la meva infantesa. I això és el que bueno, et fa pensar, doncs sí. Per això es diu quan eren feliços, perquè en el fons, si això estigués narrat no d'una forma tan poètica, sinó d'una altra manera, diríem, bueno, de feliços res. Eren uns desgraciats, pobra gent, no? Una època de carències, de repressions, un pare autoritari, una mare que mirava cap a un altre cantó, i en canvi no, es diu quan érem feliços, i sobretot m'ha encantat que li posés aquest títol, no?
El paradís de la infantesa, oi?
Sí, 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 és llarguet el llibre, a veure, passa de les 400 pàgines, eh?
Helena, ho hem de deixar perquè si no...
Ho sé, perquè jo m'enrotllaria molt i sé que no cau ara.
Premi Josep Pla en aquesta 44a edició, oi?
Efectivament, sí senyor.
Bona memòria.
Sí senyor, sí senyor.
Molt bé, Helena. Sí, doncs una abraçada i...
Ens hem vingut lluny.
La setmana vinent, una abraçada.
Gràcies, adeu.
Adeu.
Fins aviat.
El noticiari.
Ens ha deixat la poetessa Wisława Szymborska, poetessa polonesa, en aquest any 2012. Sabeu que va ser Premi Nobel de Literatura l'any 1996. I amb un record per aquesta escriptora, passem a la següent notícia, Joan.
Bé, no, dic que ara fa pocs dies es va complir el 75è, ara ja ho he dit, aniversari de l'afusellament d'Emili Darder, víctima de la barbària feixista militar, i això va ser l'alcalde de Palma de Mallorca al temps de la República, i que finalment doncs, va ser, ja sabeu que a Mallorca va triomfar el cop d'estat i allà els feixistes van tenir el poder i van agafar molts afusellaments, però el d'Emili Darder és una cosa emblemàtica. Si volen més informació sobre això, el títol que ha fet Bartomeu Mestre i Sureda, el seu blog, que diu el més afusellat de tots, Emili Darder, diu que va afusellar 3 o 4 vegades, com aquí diu, amb moltes coses, no? Si voleu més informació, aneu al blog, que és http://blogs.mesvilaweb.cat/Balutxo, Balutxo, acaba LUTXO.
Bé, més coses. Jo volia comentar un parell de dades. Aquest dissabte 25 de febrer es va presentar a Santa Coloma de Farners una nova revista digital de continguts culturals, que es diu El Procés, una revista que s'autodefineix com una revista contracultural a l'abast de ben pocs, Diu que el pressupost és zero, el pressupost d'aquesta revista és 0 euros, perquè hi ha nombrosos escriptors i periodistes que han decidit col·laborar desinteressadament en aquest projecte. Antoni Dalmases, Andreu Carranza, Narcís Comadira, Josep Maria Fonalleres i altres. Altres col·laboradors destacats són, per exemple, Raimon Artís, que és el fill d'Avalí Artís Gené, o el llibreter Guillem Terribas. Aquesta revista es podrà descarregar gratuïtament des d'internet a través de l'enllaç http://revistaelprocés.wordpress.com. I l'altra notícia que volíem donar d'avui és que avui a les 7 de la tarda ha tingut lloc al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona un acte d'homenatge a Maria Aurèlia Capmany amb motiu del 20è aniversari de la mort de l'escriptora. Durant l'acte s'ha presentat el llibre Els camins de Maria Aurèlia Capmany, escriptora i dona d'acció, escrit per Jordi Font i editat per l'Ajuntament de Barcelona. Aquest llibre fa un recorregut per la vida i obra de l'escriptora barcelonina des del seu naixement l'any 1918 fins a la seva mort l'any 1991.
I més per acabar, ja em vol brevíssimament dir que hi ha els que estiguin a mans de la llengua, de la nostra llengua, doncs que, ja veu que a Mallorca hi ha problemes, ha nascut una iniciativa que es diu Moviment per la Llengua, que es tracta de signar una petició de demanar que la llengua no reculi les illes. Si us interessa, ara hi ha actualment més de 6.600 inscrits i convé que la gent s'hi apunti amb això. L'adreça és http://www.movimentperllengua.cat.
Bé, i hem arribat en aquest punt del final del programa en què sempre llegim una frase. La frase d'avui serà precisament de Wisława Szymborska, aquesta poetessa polonesa que recentment ens ha deixat, i deia Szymborska: «Sóc una persona antiquada que pensa que llegir llibres és el plaer més bonic que ha creat la humanitat. Som lliures amb un llibre». I acomiadem doncs el programa
amb aquesta frase tan suggerent.
Jo no estic d'acord que siguem antiquats, penso que som més moderns, perquè llegim.
No, jo crec que era falsa modèstia. És més, al capdavall, el llibre pot canviar el format, ja. Però diguéssim que el fet d'unes pàgines escrites continua mantenint-se.
Doncs molt bé, amb aquestes paraules del Jordi donem ja el programa per acabat. Esperem que la setmana que ve torneu a estar amb nosaltres. Fins llavors.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.